especialista.
La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. Avui estem a 22 de gener, són les 12 i 2 minuts del migdia. Sempre entre les 12 i 2 minuts del migdia. Deu de ser la meva hora. La que els parla Susana Pérez Balaguer. El programa, ja sabem, com sempre, Protagonistes, així a la 92.2 de la freqüència modulada. I bé, si ahir la notícia del dia era que desperdiciàvem una dosi de vacuna perquè les crenguilles que teníem no eren les adequades, pues bueno, la vam donar així. Va ser un dels primers mitjans de comunicació en els que vam fer públic esta irregularitat en les vacunacions. I la notícia és que bueno, la Generalitat Valenciana assegura que ja compta en i que ja podrà abastir de jeringuilles per administrar 6 dosis per vial de les vacunes de Pfizer. Que la setmana passada se va fer un pedido de 4 milions de jeringuilles d'un mililitro que són les adequades per aprofitar les 6 dosis. A més, ha avançat que el dilluns pròxim aplegarà un lot d'un milió i en el mes de febrer se recibiran 3 milions, eixos 3 milions restants, que són el total de dosi de jeringuilles que necessitem per aplicar les dosis que necessitem. Si la reflexió d'ahir va servir per a que ens facin cas, bueno, jo ja em dono per satisfeta. Anem a ello, protagonistes, dos horetes junts, ja saben. Molt bon dia, Maria Ventura López.
Bon dia a tots i totes.
Avui estem a soletes perquè com a la una hi haurà sorteo de copa, tenim el nostre company Víctor Manuel Rubio Poveda ocupat. Per tant, passarem directament a lo que són les notícies del dia.
Susana, ja saps que sempre es comencem amb les xifres del Covid. La Comunitat Valenciana ha registrat 8.453 casos nous de casos de coronavirus confirmats. La veritat és que ha baixat, no?, des d'ahir que van ser ixes 9.800, no? D'aquestes 8.453, 953 corresponen a la nostra província, que és Castelló. També s'han registrat, pues, 98 defuncions una altra volta en les últimes 24 hores. I d'aquestes 98 persones que han faltat a tota la Comunitat Valenciana, 8 són d'ací, de Castelló, no? Des de l'inici de la pandèmia ja han perdut la vida 485 persones, no?, de la nostra província. Respecte als hospitals, com estan? Pues actualment 4.143 persones a tots els hospitals valencians i 367 a la nostra província, amb 40 pacients en l'UCI, els ingressats a les unitats, no?, de vigilància intensiva, pues, que va pujant, no? Fem també un recorregut perquè hi ha algun cas positiu en 189 residències de majors. Setze són de la nostra província, 31 centres de diversitat funcional que també tenen algun cas de positiu, 5 són de Castelló, i 10 centres de menors i 1 és de la nostra província. I finalment s'han registrat 79 brots des de l'última actualització i 9 són de Castelló.
En fi, estem prou infectats. Per lo tant, gastem el màxim de coneixement que tinc a cadascú. Perquè, per lo vist, no tot el món té un coneixement per igual. N'hi ha gent que ara pensa que és que això no passa res.
I te recordes ahir, Susana, quan parlàvem d'aquestes persones que s'han colat, diguem, en les llistes de vacunació i què passaria amb la seva segona dosis? Bé, doncs és que el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ja sabeu, Fernando Simón, ha considerat aquest dijous que no administrar la segona dosis a les persones que s'han injectat la primera sense pertànyer als grups propietaris seria caure en l'error de cometre dues faltes seguides. Així ho ha dit en la seva compareixença de roda de premsa que va ser ahir dijous, per a donar compte de l'evolució de la pandèmia en ser preguntat per l'ordre que ha donat el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per no administrar la segona dosi de la vacuna a aquells que han rebut la primera de manera irregular e incomplint els protocols establits. O sigui que Puig ha firmat aquest decret, però Simó el corregís.
Sí, però és que en la Comunitat Valenciana n'hi ha 150 persones entre polítics i professionals que han rebut la vacuna Covid saltant-se el protocol. Jo més que no administrar-la, perquè seria desperdiciar una dosis que ja s'ha posat, el que es posaria és una multa que els deixarà tremolant. I en això compraria més vacunes.
Sí, a lo millor passar-li la factura de lo que val i sa vacunació, no? A lo millor seria lo més efectiu, Susana.
I tant, i tant.
Sí, perquè saps que també serviria d'exemple per a que no es produïsquen aquests casos, perquè si un alcalde ara mateix també ho recibís, diu, no passa res, perquè com altres ho han fet i no han tingut ninguna conseqüència, pues jo també ho puc fer.
Jo sóc de manera de pensar que hasta que a la gent no li rasquen el bolsillo no se dona compte de que ha fet algo malament.
Bé, i ara parlem, seguim parlant d'ajudes, Susana, perquè Puig ha anunciat que la línia d'ajudes parèntesis per als autònoms i microempreses més afectades per les restriccions de la Covid-19 estarà dotada amb 160 milions d'euros més, no, Susana?
Sí, en aquest cas, avui estan reunits en Alacant, suposo que quan ja ho aproven, ho donaran a conèixer. I sí que és veritat que n'hi ha una dotació més i que, a més, els 340 milions del Plan Resistent se'n acoplen 40 més, ara en seran 380 milions d'euros, i esperem que ho facin públic després de la reunió que tenen este matí en Alacant. Tenim un àudio, no?
Esta línia d'ajudes es dona dins d'un context importantíssim d'ajudes que ha explicat el president, que té la Generalitat, i es dona també, i cal no oblidar-lo i cal ressaltar-ho, dins d'un importantíssim escut social que ha ficat el govern d'Espanya d'ajudes a tots els sectors que estan sent afectats i que van a ajudar en distints àmbits, no? Ahí tenim els ERTEs, que com els tenim, ja pareix que es donen per sabuts, i és una mesura totalment innovadora i què importància està tenint socialment. Per tant, gràcies, president, la Diputació de Castelló, que som, no?, poblacionalment els més menuts, tindrem ahir 4.100.000 euros en el que ens toque aportar.
Com bé parlava el president de la Diputació, això era el que havien acordat ahir, i eren estos 4 milions, crec recordar el que ens vindrà a la província de Castelló. Però este matí estan reunits també per a ja aprovar aquests 380 definitius i que ens arribaran directament 18,6 milions dels 160 que destinaran a xicotetes i mitjanes empreses. però entre tant de ball de número, Maria, estem un poc perduts.
Sí, sí.
Al final l'hem de traure en clar que primer eren 340 els del Pla Resisteix, ara tots són 380. Suposo que perquè van donar-se compte de que el sector, el motor, l'autònomo, el PYME, la microempresa està tan fotuda que si no es comencen a treure plans i ràpid i que els posen a l'abast de la mà de cadascú esta quantia de diners, no podran, com bé diu el plan, resistir.
Sí, Susana, et pareix bé que sigam parlant, pareix mentira, perquè la borrasca Filomena segueix portant cola, no? I és que la consellera de Justícia Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, trasllada als alcaldes i alcaldesses afectats per Filomena que la Generalitat buscarà finançament per esmenar els efectes de la borrasca, o sigui que també tindran les seues ajudes, Susana. Però és que encara no ens hem recuperat de Filomena i avui aquí tenim damunt, pues, a Hortènsia. I és que el diputat provincial Abel Ibáñez fa una crida a la població perquè durant la jornada d'avui extreme les precaucions davant l'activació de l'emergència taronja a la província per les fortes ratxes de vent d'entre 90 i 100 km per hora que originarà aquesta borrasca que té com a nom Hortènsia i que afectarà tant a la costa com a l'interior. En moments puntuals la velocitat pot arribar a ser fins i tot major. També pot donar-se la circumstància que en el litoral hi hagin ones d'entre 2 i 3 metres d'altura, o sigui que cuidao en apropar-se a les zones marítimes, cuidao en els arbres, en els parcs, no? I també quan estem conduint, no? Perquè és veritat que els que ens hem alçat aquest matí, el temps estava molt revoltós, no? Molt embolicat. Pareix mentira que ara tinguem aquest sol, no, Susana?
En este cas, la borrasca es diu Hortense.
Sí, però per als amics, en castellà, Hortensia.
I cal dir que ahir, per la vesprada a Montanejos, el vent va bufar a 54 km per hora. Ojo, que no és una broma. En fin, tenim les notícies totes repassadetes, no?
No, sí, explicarà als nostres oients que hem ficat a la nostra pàgina web de radiovilareal.es les noves restriccions que s'han establit d'ací de Vila-real, no? Perquè l'alcalde José Benlloc ha fet també una crida a extremar l'autoprotecció individual i decreta el tancament d'instal·lacions esportives i de l'espai jove i, clar, fan unes recomanacions que si volen entrar i veure'l, pues els animem. I després, Susana, ja tenim, diguem, què és el que es va acordar ahir, no? A aquesta reunió entre l'Ajuntament amb els hostelers de la ciutat.
Podem donar una pinzellada de lo que van a acordar els hostelers i l'Ajuntament?
Bé, el primer d'ells és que Vila-real es sumarà al Pla Resisteix al costat de la Generalitat i la Diputació, no? Això era un dels temes que ja es veia previst, no? També hi haurà, per part de l'Ajuntament, es ficarà una línia específica de 50.000 euros en el pressupost de 2021 per als locals d'oci de la ciutat. També s'oferirà assessorament per a la sol·licitud i tramitació àgil de les ajudes per a tots els negocis hostelers, no? I en matèria fiscal s'aprovarà abans del 31 de març una bonificació de fins al 95% de l'IBI dels locals pues que es dediquen, no? Tant diguem a l'hostaleria com a l'oci de la ciutat, Susana.
I diu que en aquells locals en què els empresaris no siga el propietari, sinó que esté llogat, articularà l'obligació d'aquesta extensió fiscal repercuta en benefici del hosteler.
Per últim, també es farà, concorde amb tots els equips, no, de la Corporació Municipal, l'aprovació d'una declaració institucional de suport a l'hostaleria local i la creació d'una taula de treball per la dinamització del sector a través del Pla Vila-real Renais. I també han volgut destacar en el comunicat de l'Ajuntament que compten amb el suport de tots els grups municipals per dur a terme aquestes necessitats.
Han tildat tots els grups municipals que ha sigut una reunió molt productiva. Bueno, esperem que sí, acabarà de ser productiva quan tot el món tinga el que ha demanat. No creus, Maria?
Sí, correcte.
Pues anem a una pausa de publicitat i anem a rebre el primer convidat. I've been cheated by you since
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Pado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil YouConnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Nuevas medidas? Y en McDonald's siempre te damos soluciones. Nada te impedirá disfrutar de nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, porque hasta las 22 horas te atenderemos si realizas tu pedido para llevar por McDelivery o McAuto. Y recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Hola, sóc Samantha. En el nou programa d'Apunt, qui vulga complir el seu somni haurà de treballar de valent.
Sóc Eugeni Alemany. Estem ací per a trobar la millor veu i el millor artista de tota la comunitat valenciana.
Soy Sole y quiero decirte que buscamos el artista total.
Duel de veus, dissabte a les 10 menys quart en Apunt.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es. Hoy tengo
ganas de sonreír. Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz. Calle Perejil 10, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
I ara en nosaltres el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Villarreal, Diego Vila. Molt bon dia, Diego.
Molt bon dia.
Turisme edita màscares amb la imatge del patró i altres motius representatius de Villarreal. I tot això, pues, per a què? Per a promocionar la ciutat, no?
Sí, pensàvem que ara que el turisme en Villarreal està un poquet... O molt parat, no?, per desgràcia, per aquesta situació que tenim, era una forma també de poder promocionar la nostra ciutat, no? Ja que, per desgràcia, anem a tindre que portar una temporada les mascaretes, que esperem que siga per a bé, pues poder lluir en elles, no?, una imatge de, del nostre poble o diverses imatges conforme, conforme estem editant ara des de la regidoria de turisme.
Mire, jo, per exemple, clar, evidentment, jo soc del poble i a mi això, pues que me fa molta il·lusió. Per què? Pues perquè per a mi és un emblema portar a la vista, pues en este cas serien els que ja estem parlant antes de Sant Pasqual, la Mare de Gràcia, aixina també com més coses que aniran incorporant, no?
Sí, em pensa que en un principi lo bonico, no?, seria començar per els nostres patrons, la Mare de Gràcia i Sant Pasqual, una imatge d'un skyline, que són diversos edificis del poble que tots identifiquem i que ens representen, i també la típica mascareta de jo estime Vila-real, no? La típica de I love New York, perquè pensem que també és aquest puntet graciós, no?, que la gent a lo millor pot adquirir, un poquet més juvenil, i pensem que aquestes quatre, per a començar esta prova pilot, no?, a veure com funciona, són bones. Si veiem que la gent les va adquirint, pues anirem incorporant imatges, anirem adquirint més, i esperem que això, que la gent se puga identificar i puga lluir Vila-real en les mascaretes.
Estes mascaretes seran higièniques reutilitzables?
Sí, són higièniques, reutilitzables i llavables.
Quantes li han dit quantes tindrà de perquè se puguen utilitzar quantes voltes?
Al comprar-la en el mateix paquet on va en sobre està totes les normatives, les llavades i tot.
Estes imatges representen la nostra història, la nostra tradició i ens identifiquen com a municipi a cada puesto on anem, és a dir, és una molt bona forma de potenciar el municipi, és regidor, és a dir, això no és pegar puntes sense fil.
Sí, per exemple, ara no me poden veure, no? Me veuran després en la foto de les xarxes socials, i porto una que han editat des de Normalització Lingüística, que fa referència a la campanya del nom és Vila-real, que s'entregarà a tots els alumnes que cursen els cursers de València que se fan des de la regidoria de normalització, i és el que diem, també és una forma de i ser maleït, no? Anem a dir, mal nom que la gent ens fica, no? Que és, al final n'hi ha que dir que és Vila-real, sí, en el guionet i en la R minúscula, i per això és una forma també de promocionar, no?, que la gent ho veja sempre en una mascareta i que diguen, ah, pues el nom s'escriu aixina. Són formes que ara mateix n'hi ha que aprofitar, no? És portar també aquesta publicitat dia a dia.
Sí, però quan ha entrat, el primer que li hem dit és esta també està, i diu, no. Esta és per a la gent que cursa el curset en València i ho ha fet la regidoria de normalització, no? Vostès ne posaran aproximadament a la venda unes 600, no?
Sí, de moment com a prova pilot hem fet 600 d'aquestes quatre imatges. N'hi ha que dir que n'hi haurà talla gran i talla xicoteta per als més menús de la casa. Tindran un preu de 6 euros i es podran adquirir en l'oficina de turisme que està al costat de la Basílica de Sant Pasqual.
Clar, només es pot adquirir allí per alguna raó en concret, no?
Sí, només es pot adquirir allí perquè té un preu públic, que és una forma legal, no?, que té l'Ajuntament per a posar coses a la venda, conforme tenim allí l'oficina, que també n'hi ha que recordar-li a la gent que s'escolta, que n'hi ha imants del poble, n'hi ha didals, n'hi ha postals, n'hi ha camisetes, n'hi ha gorres, n'hi ha un merchandising que ja està a la disposició de tots i tots els veïns i de la gent que ens visite, que ja està a la venda allà en l'oficina de turisme.
Que està al Raval de Sant Pasqual, cal dir que està és la casa natal del compositor i guitarrista Francesc Tàrrega, al costat de la Basílica del Patró, per la gent que no t'hi situa ben bé on ho poden comprar. Quan la podrem començar a adquirir?
Ara ja tenim les de Sant Pasqual, que possiblement estiguen a partir del dilluns a la venda, i les altres estan acabant-les, que ens han dit avui que estaran aproximadament en una setmana, màxim dos. Però la de Sant Pasqual és possible que la setmana que ve ja se puga adquirir.
Vostè sap que aquestes mascaretes se guardaran i en un moment donat se diran, quan vam passar la pandèmia, això serà com una, com xicotets records de lo que ha sigut la història de la ciutat.
Sí, jo crec que al final serà el símbol també, no? De una generació que tenim que eixir, conforme diem així, no? Tenim que renaixer, eixir més forts, més units, i potser siga això, no? Siga un símbol de dir, vos en recordeu en 2020-2021, quan portàvem la mascareta, que esperem que al llarg d'aquest any, en la vacunació i en totes les mesures que s'estan prenent, poquet a poquet se puga deixar de portar, no? Però ara el que tenim que demanar a la gent és això, responsabilitat i prudència, que la utilitzi, que utilitzi la mascareta, que mantinga les distàncies, que retalli un poquet la vida social, perquè les noves mesures de, que ens han vingut ara des de la Generalitat, sabem que molta gent està patint, conforme són els hostelers o el sector de l'oci, que per desgràcia han tingut que tancar, i això tenim que fer-lo tots junts. Si no ajudem entre tots, això no se recuperarà i ens costarà molt de temps eixir d'esta.
En principi, fins al 3 de febrer tindrem tota l'hostaleria i restauració de la població tancades, com, bueno, com van decretar des de Generalitat. Un moment trist, sobretot per al turisme. Cal dir que és un moment on haurem de es començar a tindre més cura, però sí que dir que la gent mateixa pot visitar el que són espais públics i l'àrea lliure, perquè n'hi ha un bon recorregut de turisme, que no cal que siguin espais tancats, sempre que vagin dins de la mateixa bombolla familiar, no?
Sí, sí que és de veres que és el que diem, amb prudència totes aquestes visites es poden fer. Ara la gent té també les instal·lacions esportives tancades, tindrà que fer esport, tenim el nostre pulmó, no? Conforme és el termet, que possiblement se plenarà de gent. Pues a aquesta gent també hi ha que demanar-li que molt bé, que a l'aire lliure recomanem fer l'esport, però que tinguin aquesta prudència de que si hi ha molta gent fent esport o visitant l'ermita o passejant, que no es junten, que tinguin aquesta distància, sobretot mantinguin la mascareta sempre ficada, i en això poc a poc hi serem, perquè si no és el que diem, això s'allargarà al llarg del 2021 i serà un desastre per a tots.
Per a la gent que té costum d'anar a les grans superfícies a comprar, ja sé que no és el seu sector, hauríem de dir-los que tingueren coneixement a l'hora d'anar a aquestes grans superfícies, perquè allí pot ser siga o més arrossen, no?
Sí, tots hem vist imatges en xarxes socials o en les notícies, no? de centres comercials que ara, en època de rebaixes, des del meu punt de vista, crec que estava massa saturat. Clar, els hostelers per privat escrivien i te diuen per què nosaltres? I el centre comercial de turno està ple de gent. Pues per desgràcia ho han tingut que assumir ells. Sabem que és dur, no? Que al centre comercial s'han ficat a les 6 de la vesprà, però als hostelers els han tancat 100%. Són 14 dies, si tot va bé, esperem que ojalà se complisquen aquests 14 dies, però conforme van fer ahir la manifestació a baix a la plaça, se va fer la reunió amb l'alcalde i amb els grups municipals, amb el regidor d'Economia també, pensem que ahir s'han aplegat a uns pactes que sí. Poden ajudar, no, al sector, i esperem això, que tenim que repetir sempre que amb complir les mesures serà més fàcil que tots isquem d'esta.
Avui tenim sorteig de copa.
Avui tenim sorteig, no? A la una és?
A la una en punt, sorteig de copa. El Villarreal, qui li agradaria que mos tocara?
A veure... Sí que és de veres que ahir mirava, crec que queden 11 equips de primera, dos de segona B i 3-4 de segona. Està clar que a l'altura que estem no hi ha equip fàcil. Vam veure, per exemple, el Madrid conforme va perdre en un segona B, o el que va patir ahir el Barça també en un segona B. Jo crec que no hi ha rival fàcil ara, però el que mos vinga mentre passem i puguem aplegar el més lluny possible serà bo.
Sí, sobretot perquè els jugadors de segon B ara veu que tenen els ulls posats en ells i van a lluir-se per complet, perquè els de primera ja estan en primera, però els jugadors de futbol van a lluir-se, lògicament. Però, bueno, sempre al final, en esta població, gràcies a Déu, tenim un equip de primera divisió i tindrem una bona forma també de divertir-nos avui a la una i després veient que acaba guanyant la copa, no?
A veure, este any tenim molta esperança, no?, en l'equip. Pensem que està jugant molt bé, i pese a l'empat, per exemple, del dimecres, però pensem que pinta molt bé. Tenim molt bona plantilla, molt bon entrenador, hi ha molta il·lusió en este poble, conforme diu el nostre himne, i jo crec que este any pinta bé la cosa. Classificar, sempre pensem que classificar-nos per Europa ja és un trofeu, no?, per a nosaltres, però a plegar algo més lluny i passar aquestes semifinals que hem jugat a diverses i a plegar alguna final, seria una alegria, i sobretot en esta situació encara més.
Entonces es regalaríem, regidor, estes mascaretes en estes imatges del Villarreal, de Villarreal al Villarreal.
Pues seria una bona imatge, no? De ojalà que se puga jugar alguna final i ojalà puguen anar els aficionats, no?, i portar la mascareta, a lo millor, qui sap, d'un patró en l'escut del Villarreal, o, bueno,
vosaltres,
ojalà.
Vosaltres ho dissem ahir, que els jugadors del Villarreal porten les mascaretes de Villarreal.
Sí, sí.
Regidor Diego Vila, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Villarreal, moltes gràcies per haver estat així nosaltres i fins un altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Estás a la 92.2 FM.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Manzanilla, Villalonga i Temprana de Montan. Morrut, Farga, Borriolenca i Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina i Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal.
En carnicería, Embutidos Flor, la mejor opción. Costilla fresca de cerdo, media o entera, 5,90 euros el kilo. Huesos de ternera, 1,89 el kilo. Huesos de cerdo, 1,79 el kilo. Patas, careta y rabo, 3,45 euros el kilo. Haz tu pedido al 964-381145. Embutidos Flor, lo natural es sano.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Saturday night, far away on the
I ara tenim també el regidor de Moncofa, Rafa Segarra, de Podem. Molt bon dia, Rafa.
Bon dia, Susana.
Volem presentar-los també i d'esta manera fem una presentació en societat del nou portaveu de Podem en la localitat de Moncofa. Ell és Vicent Paradís. Molt bon dia, Vicent.
Molt bon dia, gràcies per invitar-me.
Primera qüestió que volem parlar i és... hem rebut una nota de premsa on vostè, que és el regidor de Podem en Moncofa, diu que s'entera per les xarxes de les mesures anticòvid de l'Ajuntament.
Sí, te diria, esta situació al final ha sigut la gota que ha colmat el got de la situació que estem passant nosaltres com a Podem en l'Ajuntament de Moncofa. O sigui, des de que va començar l'estat d'alarma, sempre més tingut que estar darrere de l'alcalde per a que mos informe. Sempre hem tingut que estar darrere d'ell per a que convoque les juntes de portaveu. A més, curiós és que les convocava, perquè ja fa quasi 6 mesos que no convoca ninguna, i antes de que entrarem a les juntes de portaveu ja sabíem de què anàvem a parlar perquè ho publicava en la premsa. O sigui, esto és un sense sentit que al final pues estalla, no? I quina és la nostra sorpresa? Que entrem a les redes socials o a les pàgines de l'Ajuntament de Moncofa, perquè també tenim l'obligació, perquè ja com no ens informen de forma directa com a regidor, com a persona electa en l'Ajuntament de Moncofa, que representa a una part, però al final representes a tots els veïns del poble, clar, la nostra sorpresa és esto, no? La última notícia que hem vist de mantindre aquest confinament més extrem, per dir-ho d'alguna forma, per a evitar la propagació. Al final és com tot. Al final, una persona, un partit polític, té l'obligació d'informar i de ser informat, i nosaltres per a l'Ajuntament no hem tingut cap tipus d'informació de lo que està passant. No al contrari, perquè sempre hem estat damunt de l'Ajuntament. Ens hem fartat d'obrir-li la mà i molar rebutjar, anava a dir molar colpejar, però podíem dir també que molar colpejar. No he volgut saber res de qualsevol proposta que li hem fet, i quan l'hem feta, que allà ell en si dorm a gust, se l'ha tirat el tanto, però nosaltres continuarem. O sigui, nosaltres remem per a Moncofa, i pareix que, o sigui, l'alcalde se pensa que nosaltres anem en contra del poble, quan realment el que estem fent és perfilant i millorant la forma de veure que tenen ells el poble. Per tant, nosaltres remem a favor del poble. Hem fet ajudes, vam estar implementant, que si vols ara després parlem, el bono comerç, que ha eixit, bueno, no eixit, no, que al final ha acabat desenvolupant-se una ordenança sense informar-nos a nosaltres. Que curiós, no? Comença sent una proposta nostra, es llancem un borrador, tractem este tema dos vegades, ja desapareix del mapa, i ara mos topetem una ordenança totalment diferent a lo que nosaltres us vam presentar. Es vam plantejar esto, es vam plantejar l'albergue provisional, es vam pressionar per a que tingueren el número de telèfon per atenció a les persones majors, com estes moltes més. Si se senten acomplexats no és el nostre problema, però nosaltres tenim l'obligació de saber les coses.
Vostè sabent que l'Ajuntament traurà una ajuda en 1.000 euros a cada comerç i negocis que tinguin que tancar per la crisi del coronavirus, això li ho ha fet aplegar l'alcalde?
L'alcalde, ahir en comissions informatives, ens va informar de que aquesta ajuda de 50.000 euros actual volia ampliar...
Esta partida de 50.000 euros que ha ampliat en el pressupost. Bueno, en este cas, el que mos diu és que és una modificació pressupostària de 130.000 euros.
Sí, però cal dir les veritats. No és una modificació pressupostària perquè se suposa que va aplicar-ho no en els pressupostos prorrogats, que estem en pressupostos prorrogats, a 22 de gener, si no recorde malament. Lo que vol és, en comptes de 50.000 euros, que no hem arribat a donar la meitat, i no hem arribat pràcticament al... No sé si l'altre dia fem números, no sé si hi ha un 5% dels autònoms que n'hi ha en Moncofa, no sé si parlava ell d'uns 20 o 25, hem arribat a 20 o 25 de 400. Pues, jo no me sentiria orgullós com a alcalde d'arribar a tanta poqueta gent. Estes ajudes estan molt bé, però si no s'entén... A veure, jo puc entendre que el Partit Popular en Moncofa està en majoria absoluta, perquè els veïns ho han elegit. Jo ho entenc perfectament. De la mateixa forma que han elegit que nosaltres tinguem un regidor dins de la institució. Però si no comprenem que esto supera la política, estem parlant d'una pandèmia de caràcter global, que quanta més gent aporte, millor serà per a la ciutadania. Si això no ho comprenem, és que algo mal estem fent. Però bueno, al final, l'altre dia ho parlava en un amic, passa el Moncofa en el Partit Popular, passa en molts puestos quan se governa, estan més interessats per a tirar-se el tanto i per a eixir en els titulars que en el resto de coses. T'he dit el mateix d'antes, jo de moment intento dormir el millor possible. Nosaltres com a Podem Moncofa aportem tot el que sabem i més, i bueno, estem als penses de l'Ajuntament sempre.
Dijous n'hi ha ple?
Sí.
I vostès presenten mocions?
Sí. Nosaltres pel dijous presentem una moció juntament amb Compromís, que no és nostra, realment. Se'ns la va fer arribar el Front Abolicionista del País Valencià en unes jornades que vam fer a mitjà de desembre en el poble de Moncofa. I la moció és un... Bueno, tracta per... Bueno, volem que Moncofa siga un municipi lliure de la tracta de dones, xiquets, xiquetes, i que s'incorpore dins de la xarxa de ciutats lliures de la tracta. Tots sabem que la prostitució és una forma d'explotació que deu de ser abolida i en cap cas reglamentada, perquè al final, si legitimem la prostitució, implícitament estem legitimant les relacions patriarcals. Al final, si convertim aquesta violència en una professió com una altra, com podem educar a les nostres generacions en igualtat? Si estem educant o si estem fent entendre que a les xiques se'ls ofereix com a eixida laboral la venda del seu cos, com anem a treballar en igualtat? És un problema que sobrepassa, no?, hasta el punt que arribar és un afectar els drets humans. Els drets humans diuen que tota persona no ha de ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta, ni a canvi de cap compensació econòmica. Per tant, nosaltres en este ple o en esta moció, que sí que tinc que reconèixer que vam aconseguir que isquera com a declaració institucional, per tant, és un orgull que el poble de Moncofa s'adherisca, o si vol adherir-se, perquè farà més d'un any i mig també vam sol·licitar que s'adherira al pacte dels alcaldes pel clima i l'energia, i no s'ha fet encara, després d'un any i mig. A esto sí que li donarem també la mateixa prioritat o més, i el que demanem és això, no?, que s'adherisca a la xarxa de ciutats lliures per la tracta de dones, però que també, i això també ho sol·licitarem en els pressupostos del 21, que se dissenya una campanya periòdica per sensibilitzar i convèncer a la població que la prostitució és igual a la violència de gènere i explotació sexual de les dones. Lo que parlem també en esta moció és que ja està bé de criminalitzar a les persones prostituïdes i anem a enfocar-ho realment a qui ho genera, no?, que és el consumidor en este cas i el proxeneta. N'hi ha un documental, és un documental i també s'ha fet un corto que ha sigut nominat a Goya, que ha fet l'actriu Mabel Lozano. El documental explica clarament, el documental es diu Proxeneta, i us recomano que se vegi, perquè és, diguem, tracta aquest tema, però des del punt de vista d'un proxeneta. Aquest proxeneta se fica en contacte en Mabel Lozano i a partir d'ahir fan un tall i explica clarament el que significa, per exemple, regular la prostitució, que al final regular-la és un benefici per a ells i no per a aquestes dones.
Este documental se pot veure lliurement, és a dir, saps si buscant-lo el podem trobar, aquest documental?
A veure, jo el vaig veure en una xarra que va fer ella, telemàtica, però crec que sí, crec que està obert, ara mateix no sabria explicar-te a on, però bueno, si se busquen les reds.
Sí, li diria això perquè com este fin de setmana serà un fin de setmana prou casero,
sí,
podem aconsellar que busquen este documental Proxeneta, que és de Mabel
Lozano,
i que al millor es farà més conscient de lo que vostès demanen en esta moció.
Sí, també s'ha fet un tall, un corto, que ja t'he dit que ha sigut nominat per Esgoia del 21, que se diu Biografia del cadàver d'una mujer, també de Mabel Lozano, que fica la situació de les dones víctimes de trata quan denuncien el proxeneta. Automàticament se converteixen en un textil protegit i la seva vida corre perill en tot moment. O sea, ser assassinada és una cosa que pot estar a l'abast del dia. Són dos, un tall i un documental molt recomanables per a
saber que siguem conscients d'esta lacra social, eh?
Sí, i això no, l'Ajuntament de Moncofa li demanem això, que se facin campanyes, que se promocione o que se senyale directament
al poble de Moncofa.
Al client, eufemísticament, uh-huh. No? I que sobretot eduquem a les noves generacions de lo que se fa i que no se normalitzen aquestes situacions, perquè al final ja n'hi ha un estudi, l'Organització Internacional del Treball diu que 8 de cada 10 dones que exerceixen la prostitució ho fan en contra de la seva voluntat. Anem a desmentir molts mites. A més, sempre s'ha dit erròniament s'ha dit que la prostitució sempre ha existit, al igual que les guerres, la tortura, l'esclavitud infantil, claro. I jo crec que ja n'hi ha sent hora d'anar erradicant aquests problemes.
A més, normalitzar-la és com que la fem que és una cosa lògica, i de lògica no té absolutament res.
Sí.
A mi m'agradaria sentir a Vicent Paradís. Què suposa per a vostè ser el nou portaveu de Podem Moncofa?
Ai, és un orgull que els companys m'hagin triat. Tot això arranca per una campanya de reorganització interna a nivell nacional del partit.
Uh-huh.
I ara tenim esta estructura a nivell local en el nou equip que tenim, i ara el que tenim que fer és treballar és una miqueta complicat, perquè en la situació actual nosaltres estàvem acostumats a fer aquestes reunions de treball en tots els integrants del partit de Podemos de Moncofa de forma presencial, i ens veiem, parlàvem de política interna i una miqueta de tot. Ara és totalment diferent, és tot via telemàtic, és més fred, costa tot una miqueta. Seguim en el grup de treball que tenim, i sí que no ha parat pa donar-li treball al regidor i que no s'avorrisca. Però a nivell de partit ens està frenant una miqueta totes aquestes mesures que tenim. Esperem que tot vagi anant poqueta a poqueta millor, cara a cara pinta prou negre, i que pront puguem retornar al modo que teníem de viure.
Vostè sap que té una tasca un poc difícil, perquè ha de recuperar a aquestes persones que eren actives dins del partit de Podem, i s'ha de tornar la il·lusió. Això és la nova reorganització de Podem, tornar aquesta il·lusió que va néixer en un moment determinat en el que ens veiem tots abocats a la foscor. El moviment Podem naix d'ahir, i ara és un poc el moment, la seva responsabilitat com a portaveu és tornar aquesta il·lusió a la gent que era activa des de Podem i que ha anat baixant el seu nivell, no?
Sí, i és un algo prou complicat. Prou complicat, diria jo, perquè en el moment actual en el que estem, que formem part del govern, n'hi hauran moltes desil·lusions, n'hi hauran moltes coses que no s'aconseguiran fer, n'hi hauran promeses que no s'aconseguiran, i tot això desil·lusiona, i tot això fa que la gent que s'haguera pogut acostar a nosaltres pense que tots els polítics són igual, que això no serveix per res. Però creiem que tot el que estem treballant estem aconseguint molt, i tenint en compte la representació que tenim, diria que estem aconseguint molt. Però clar, jo entenc que aquesta gent, i el nostre treball a nivell local serà ese, intentar aconseguir que la gent, primer que res, s'acosti a nosaltres, que a vegades és el més difícil, i una vegada estiga en el nostre cercle, pues treballar per a integrar-los i que col·laboren en el projecte que tenim, perquè el projecte que tenim no és el projecte meu, del portaveu o de Rafa com a regidor, és el projecte de tot el cercle que tenim que treballar per a dur-lo a cabo.
Podem naix d'un moviment del 15M en el 2015, ahir és on es comença, i arriba ara, va ser sobre el 8 de gener, si no recorde mal, a un any de coalició. Arriba per primera volta, farà ara un any al govern. Això caldria recordar-li a les persones que en un moment donat van confiar en aquesta formació.
Sí, s'ha aconseguit a muntó en molt poc de temps. Sí que és de veres que Podem naix del 15M, però, claro, molta de la gent que estem en Podem, pues, gent de altres partits d'esquerres, uh-huh, o sense partits, però, uh-huh, en polítiques ideals d'esquerres, que sempre hem estat ahí. Entonces, n'hi ha que tindre molt en compte això, que en molt poc de temps s'aconseguir molt. És curiós, per exemple, ara fa poquetes dies, quan es parlava de que Podemos està en el govern i la luz sigue subiendo. És ben cert, però és curiós com el PSOE, que ha estat en mitja democràcia, no se li ha exigit tant. Per un costat, jo crec que és bo que se mos exigisca tant. Pot portar-nos alguna desil·lusió, però és important. Jo recorde un vídeo de Pablo Iglesias que deia, bueno, ara que estem així és quan més necessitem que caspenteu. Jo això és algo que tinc molt en compte. N'hi ha vegades que perquè Podem vulga fer algo o diga fer algo ja no ho critiquem. No, ho tenim que criticar. És quan més força tenim que fer, perquè n'hi ha lobbies que no deixen d'espentar cap a un costat. Si la gent i nosaltres no espentem cap a l'altre, no podem relaxar-nos, no podem dir, bueno, és que com són dels nostres, no anem a dir que ho estan fent mal, no? És que ja estan fent prou. No, tenim que exigir més. I això ho tenim que fer, pues, espentant tots junts.
Sí, precisament, si parlem de la pujada de la llum i del gas, recordem que això són convenis que estaven signats antes de que arribara Podem i que aquestes desavenències dins de l'equip, de la coalició de govern, venen precisament per aquest tipus d'acords que venien signats d'antes. Això és algo que sí que l'oient ho té que saber. És dir, diguem la veritat, ha pujat el llum, la llum ha pujat prop un 27 i el gas prop un 22. Sí, i està governant en coalició Unides Podem. És cert. Ara bé, què ens diu Unides Podem? Que intentarà, que el que farà és revertir aquesta situació. Això ho han dit públicament. Jo estic esperant que això siga cert, i sí que jo crec que sí que se sentiria molt la gent defraudada si al final això no s'aconseguira,
Claro,
perquè sí. Ara ja sí que demanem responsabilitats a partir de que ja sí. Estan governant.
Això, per això és necessari un canvi en la llei, i bueno, el canvi en la llei depèn dels dos, tant de Podem com del PSOE. Està, si no recorde mal, està en l'acord de govern,
els
acords són per a complir-se. Esperem que sí que se puga fer. Des de luego és el nostre desig.
En este cas, si no se complirà, sí que demanaríem que Unides Podem trencara aquesta aliança. La gent que ha votat a Unides Podem hauria de dir no, jo no aconseguís que continuar en la coalició en el Partit Socialista, perquè això estava signat en l'acord, no?
Sí, però cal tindre en compte que en la política moltes vegades no és blanc o negre. Me vinc a referir, trenquem la coalició de govern, trenquem el pacte, el Partit Socialista governa en minoria, en ampla minoria, és ingovernable la situació. Quina és la solució? Me fique, intente arribar, ara mateix en aquestes paraules, a les persones de ment progressista, voten a Podem, a Unides Podem o no voten a Unides Podem, persones que se poden sentir desencantades i se queden en casa, i a persones que vulguen que el feixisme no entra dins de les institucions a governar, on moltes autonomies està i ha deixat clar que, per una part, l'extrema dreta fa el que fa, però també no oblidem que la dreta menys extrema ho permetix. Podem caure en el risc de convocar eleccions i què passa. Què vol dir? La coalició, com va dir Pablo Iglesias fa poquet, ha vingut per a quedar-se. Ha vingut per a fer la legislatura. I se té que estar discutint tots els dies, a totes hores, en cada minut que s'estiga governant. Tenim que tindre en compte que és la primera vegada en la història que tenim un govern de coalició en l'estat espanyol. A tots mos estranya, però no mos deu d'estranyar, perquè en molts municipis, nosaltres en Moncofa ara mateixa no passa, però fer coalicions per a governar en un municipi o una autonomia és el més habitual i el més normal. Inclús en països com Alemanya, governar un estat en coalició és el més habitual i el més normal del món. Les coalicions és una cosa novedosa, però ha vingut per a quedar-se. Que tenim que fer força? Molta força. Que tenim 35 diputats? Pues sí, molta més força. Que tenim que estar, conforme diu Vicente, que mos tenim que estar apretant? pues també Vicente, bueno, pot dir que fa un any de govern, però el diumenge, el dia 17, va fer 7 anys des de que es va fundar Podem. Estem en contínua regeneració, per dir-ho d'alguna forma. Hem crescut més ràpid de lo que deuríem, no, de lo que tocaria, però és que necessitem a Unides Podem. Este país necessita Unides Podem. Necessita un partit que moga caires a les persones que estaven més acostumades a estar tranquil·les. Ja no parle de ministres ni de presidents de govern. Parle de moltes empreses que s'estaven lucrant a costa de, pues, de tirar de bancs que tiraven a persones, que desnonaven a persones mentre motos les incentivaven en diners, mentre companyies elèctriques mos pugen la llum mentre n'hi ha molta gent sense calefacció i sense llum en sa casa. En fi, tot això té que anar canviant. No és una excusa dir que, bueno, que tot se farà, però el que sí que tenim que dir és que continuem pressionant des de totes les parts, moviments associatius, els municipis i els partits polítics, perquè al final no és sol el Partit Socialista i Unides Podem. Recordem que aquest govern se sustenta en molts partits de, bueno, que representen democràticament a la ciutadania.
Queda algun últim apunt de Moncofa?
Bueno, al final queden molts apunts, però al final se mos queda tot amunt de la...
Bueno, però tenen excusa per a tornar, eh?
Claro. Claro, claro, claro. Bueno, n'hi ha molts, no? Sobretot coses que podien portar a ple. Simplement m'agradaria deixar un últim missatge damunt la taula, a veure si algú vol recollir-lo. Uh-huh. Estaria gratament afortunat. El municipi no soles s'incentiva subvencionant els comerços. Nosaltres estem totalment a favor de que, de fet, hem lluitat i hem vam pujar la partida de les subvencions al comerç en la primera tanda. El comerç també s'incentiva a base del consum de les veïnes i dels veïns. Ho dic perquè el bo comerç encara està damunt la taula. El bo comerç, no sé, estem en gener, crec que l'última vegada vam parlar de febrer, no sé si parlarem d'abril, entonces, i s'ha dotat en 20.000 euros, simplement. Al final se fan sorteos. En fi, a lo que vinc a referir-me. El municipi, quan genera riquesa, és quan la generen els veïns del poble. No genera riquesa, no mantenint els comerços oberts, pots fer que els veïns consumisquen. Està molt bé esta partida de subvenció, però estaria millor si per lo menos el bo comerç se farà conforme hauria d'haver-se fet, on tots es queden guanyant i l'Ajuntament és el que ha tingut el compromís d'aportar la quantitat econòmica justa per a ello.
El que és posar en marxa el motor econòmic de Moncofa. Pues bueno, un plaer en este cas haver conegut a Vicent Paradís, que és el nou portaveu de Podem, i com no, Rafa Segarra, regidor de Podem de l'Ajuntament de Moncofa. Quan vulgui, ja sap, així està, té la seva casa.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar.
En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
A Manolo? I sé qui és...
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
Hola, soy Sole Jiménez y vengo a decirte que los sábados tenemos una cita con la música. Hemos preparado un nuevo programa donde buscaremos los mejores talentos de toda la comunidad valenciana. Será un trabajo duro en el que ganará el artista total, el número uno. Nos vemos en Duel de Veus, el nuevo programa de los sábados a las 10 menos cuarto en Apunt.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Piensa en tu salud y en la de tu familia. ¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
Villarreal Sports, Radio Villarreal.
La 1:06, és hora de sorteig perquè l'Ilarraco de futbol segueix viu en la competició de Copa i ara mateix en els salons de la Reial Federació Espanyola de Futbol estan a un pas de que inicie la Copa del Rei i el seu camí per al Villarreal en esta següent ronda. Fora el Madrid, que és una de les notícies grosses, fora l'Eti Madrid en la ronda anterior, anem a veure què ens toca en sort. Rubio, bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Què pot tocar?
Pues de segona divisió ve queden el Alcoyano i el Navalcarnero i se partit se disputaria allí. De segona divisió A, el Almeria, el Girona i el Rayo, lo mateix. El partit se jugaria allí i si no eixim dels primers, queden de primera divisió l'Atlètic Club, el Barça, el Betis, el Granada, el Llevant, el Osasuna, el Sevilla, la Real Societat, el València i el Valladolid. Així l'ordre de l'estadi dependria de qui és primer.
Recordem que el sorteig és pur i a partir d'ahir te pot tocar qualsevol. Primer estan els de la categoria inferior, segona B, segona A. Són 5 equips els que es poden tocar equips d'aquesta categoria, no? De primera, claro.
Sí, 5 de segona A o B.
5 de segona A o B. A partir d'ahir, bueno, te pot tocar un primera, ja siga el seu camp o el teu.
Sí, dependrà si és la nostra bola primera o segon, si l'eliminatòria s'ha fet a l'estadi o fora de casa.
Bueno, pues anem a veure quina és la sort que té el Villarreal Club de Futbol, què és el que li pot tocar i quin és el rival que ens pot tocar en 8 anys. Per cert, ha parlat una llemerilla en prèvia del partit davant de l'Osca, que se juga demà a les 2, una prèvia a la que el Villarreal Club de Futbol ja va amb les baixes de Gerard Moreno, i se ja la sabíeu, i estem pendents de Jeremy Pino, de les seves molèsties, dels seus problemes físics i del que puga tindre, perquè tenia un problema al turmell, ahir no va poder entrenar, ha dit Emery que esta vesprada li faran la prova. El Villarreal viatja esta mateixa vesprada i demà coneixerem un poc com està l'equip perquè són molts pocs dies de descans i per tant, bueno, pues, no sabem com i de quina manera estan en evolució els futbolistes que hagin tingut alguna molèstia o algun problema físic. En els salons de la federació el sorteig, ja escoltem, està en marxa. Recordem ara mateix, s'estan donant a conèixer els equips que estan en esta fase. Recordem-lo, Rubio.
Sí, Alcoyano i Navalcarnero de segona B, Almeria, Girona i Rayo de segona A, Athletic Club, Barça, Betis, Granada, Llevant, Osasuna, Sevilla, Real Societat, València, Valladolid i nosaltres de primera. Dir que, per exemple, un de segona B no pot jugar contra un de segona A.
Un de segona B no juga contra un de segona A. Un de segona B sempre serien els primers d'iniciar contra les primeres divisions, no?
Sí, segurament seran els dos primers voles que hi seran.
Doncs ja ho sabeu, a veure què és el que depara la fortuna per a l'Ilarreal Club de Futbol. Normalment els sortejos no són favorables, no ho han sigut quasi mai. Veurem avui si són o no ho són. Qui no volem?
Bueno, jo crec que, pese a que estiga en la pitjor situació, ningú vol al Barça.
I qui volem?
Pues a mi m'agradaria, per exemple, un Osasuna o un Valladolid així en casa.
Sí, seria una bona opció. Abans d'anar a un camp de segona divisió i jugar fora, un primer a casa seria el més favorable, no?
Sí, tots sabem que és anar a un estadi que a lo millor té les mides més petites, que a lo millor el terreny de joc no estarà tan perfecte com pot estar així, i damunt sabem que aquests equips no s'arxiuen res, però tant aquest partit s'hi a totes, i tu a lo millor tens que estar més pensant en el partit del cap de setmana perquè la Lliga també t'interessa quedar entre els quatre primers.
Pues sí, lo que pasa es que ara mateix no saps cap on tirar, no? Perquè segons lo que te toque en Copa, si tens sort i te toca un assequible, tindràs que tirar el resto. Claro, no pots deixar escapar la possibilitat de seguir en la Copa, seguir viu i seguir competint ahí al màxim, no?
Ja, l'únic que, clar, si per exemple en tots els respectes toca el Navalcarnero, igual poden jugar més es Baena, Jaume Costa, Funes Mori, que habitualment no jugarien si ara te toca el València o la Real Societat.
La història és que si te toca el Navalcarnero i no fiques tot de la teva part, imagina que per lo que siga t'eliminen, la cosa se complica, no?
Pues sí, seria un descalabro pràcticament com el de l'any passat.
Bueno, pues anem a ello. Una pausa y això está a punt de començar.
26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nuevo Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo por solo 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Bueno, ya expliquen cómo es el funcionamiento de los boles.
El que ejerza como local lo decidirá el orden de extracción de las bolas. Unas bolas a las que la suerte corresponderá esas eliminatorias 26, 27 y 28 de enero. A partido único, el 29 de enero, sortearemos los cuartos de final ya con un sorteo de formato absolutamente puro. Solo tendremos en una copa y una peana para dirimir esos cuartos de final. Llegan los octavos con Juan Schneider, cuyo padre Juan Eduardo...
Bueno, pues Juan Schneider, el del Navalcarnero, sembla que será el que departisca y el que repartisca la sort, Rubio.
Sí, será el que repartirá la sort. Y lo que me sorprende es eso, que en la segunda ronda, pero siempre sí ya podría tocar un Alcoyano Navalcarnero, si estos pasaren.
En la segunda, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues anima a ello.
Las bolas verdes de los equipos de segunda división.
Es de segunda B.
En el que milita el delantero del Club Deportivo Artístico Navalcarnero. Pues locales,
este ya
nos
podría tocar, ¿eh?
De
sí, este es por tocar el Alcoyano.
Alcoyano.
Club Deportivo Alcoyano, el equipo
el Alcoyano
que ha superado
es primer...
al Real Madrid, al vigente campeón de primera
Maya
división.
Maya en Copa, pero sin Chua Denis en segunda división B.
Bueno, pues atención, ahora sí es el Villarreal de fútbol el rival o el que... El que menos, stock en fortuna, el Alcoyano.
El conjunto
no estaría mal.
Que juegan el Collao y que se enfrentarán en primera división.
Pues allá va.
Athletic Club.
Bueno, pues Marcelino con siempre la sorteta que le acompaña y el Athletic Club.
Tres veces campeón, un gol de Aitor Núñez.
Que también le acompaña.
A los Leones en tiempo de añadido.
Alcoyano Athletic Club. Que pasar en aire en el descuento.
Parece que no le tiembla el pulso a Juan.
Y en polémica.
Y en polémica, porque les van a anular un gol a Yatres.
La bola con el nombre.
Sorteta, bueno.
Navalcarnero.
Navalcarnero también es potocar, ¿no?
Sí, es potocar.
El que. El delantero del equipo del suroeste madrileño, su capitán ha declarado que prefiere al Barcelona, su hermano Facundo al Levante.
Pues anem a veure, si somos
es la
venga,
suerte
la que Alcarnero
determina al rival.
Granada.
Altres
el
que
Granada
tienen sort.
Club de Fútbol. Por cierto, Granada Club de Fútbol.
Bueno, pues de segona B, Rubio, cap. Ya o un segona o un primera.
Sí, un segona A o un primera ens tocarà.
¿Tenies algun dubte de que anava a ser així?
No, lo que más tenía es que es que el Granada en lloc del Barça.
Sí, en el Navalcarnero, ¿no?
Sí.
Bueno, anem a veure. Anem a veure perquè ara ve les eliminatòries de segon, els equips de segona divisió.
El Almeria, el Girona i el Rayo. Contra els tres hem jugat en Copa.
Sí, contra els tres. I contra el Girona i Rayo l'any passat, eh?
Sí, i contra l'Almeria que hi del 8 a 0.
Sí. Bueno, pues anem a ello, bueno, a veure.
Antes de que lo extraigas, primera valoración del...
Bueno, pues sí, perquè ell és el del Navalcarnero, per tant, és la toca del Granada i té que fer el fill de Schneider una valoració. Recordem les dos perills d'emparellament, Rubio.
Alcoyano Athletic Club i Navalcarnero Granada.
Alcoyano Athletic, Navalcarnero Granada, són els emparellaments dels equips de segona B. Per tant, sorteta per a l'Athletic Club, sorteta per al Granada, que estan a tir de... Bueno, ja veurem, perquè en esta copa mai saps el que pot passar. I mai saps com pot estar la situació. I és que, clar, hem vist com equips de segona divisió li han complicat la vida a més equips que menys. Bueno, anem a ello.
En esas bolas azules están el Rayo Vallecano, el Girona Fútbol Club y la Unión Deportiva Almería. Ejercerán como locales 26, 27 y 28 de enero. Eliminatoria partido único. 90 minutos, prórroga y penaltis si son necesarios.
Girona.
Bueno, pues el Girona es el
Girona
primer rival de segunda división.
Anem a ello. La clasificación en Montilivi a los gerundenses se enfrentarán a un conjunto de primera división.
Girona, equip de segunda división.
Nuevo balón propio de la Real Federación Española de Fútbol.
Pues ahí está.
Villarreal.
Pues nosaltres. En ya tocate el Girona. Girona-Villarreal, Club de Fútbol. De eliminatoria de Copa. Momento, Rubio, la primera valoración.
Girona-Villarreal.
Repetim, y cree que este Girona encara té pitjor plantilla que l'any passat.
Sí, yo creo que, a veure, no vaya a ir que han tingut sort, pero dins de lo que había, dels dos segons, els més forts eren Almeria i possiblement Rayo, ¿no?
Sí.
Per lo tant, ens ha tocat el Girona en sort en la Copa del Rei. I si és el rival, acabarem el sorteig per a veure com queden la resta d'emparellaments, perquè és important que se puguen emparellar equips de primera entre ells, no?
Sí, hi haurà tres emparellaments d'equips de primera.
A veure, una altra bola. Però ja tenim rival, eh? El Girona. Ara valorem on estan classificats. Estuani encara no ha tornat, o sí?
Crec que sí, crec que l'altre dia va estar convocat.
Barcelona.
Bueno, pues al Barça li ha tocat
el Rayo.
El Rayo Vallecano.
30 veces campeón, el más laureado de este torneo.
Rayo Vallecano, Futbol Club Barcelona. Els emparellaments són Alcoyano Athletic Club, Navalcarnero,
Granada,
Girona Villarreal, Rayo Vallecano, Futbol Club Barcelona.
Almería.
Bueno, pues este era el que yo no volía ni en pintura.
Después de derrotar al finalista.
Ahora en fin es el rival de la Almería.
Vuelve a recibir a un primera también estadio de los Juegos del Mediterráneo.
El equipo andaluz.
El conjunto indálico intentará superar
pues
los cuartos.
Va. El rival de la Almería.
Osasuna.
Osasuna. Almería Osasuna.
Veig favorita la Almería.
Por 0 goles a 2.
Recordemos que ens ha tocat el Girona y que queden 3 emparellaments, 6 equips per
la ronda de octavos.
Ja no queden equips de segona. Ara ja són primeres contra primeres divisió.
Ara queda el Betis, el Llevant, el Sevilla, la Real, el València i el Valladolid.
Restan 6 conjuntos, media docena de la màxima categoria entre sí y ejercerá como local los que salgan en posición impar, el primero, el tercero, el quinto y así sucesivamente.
Ahora es de equipos de primera división.
Con Juan Schneider, que ahora extrae esas bolas rojas.
Que se enfrentarán entre ellos. Ahí les interesaría emparellaments intensos.
Un Sevilla-Betis o Real Sociedad-Valencia.
Bueno, pues tenemos ahí, ahora. Equipos de primera a partido único.
El primero como local.
El primer jugará a casa, como diuen en las rojas.
Valladolid.
El Valladolid jugará a casa.
El Real Valladolid, Club de Fútbol.
Torne a dir, nosaltres tenim com a rival al Girona, equip de segona divisió, Rubio, que està en la zona mitja de la classificació.
Sí, crec que no està en zona de playoff i falta poquet, però encara no.
Bueno, pues al Valladolid li ha tocat en sort.
Anem a veure.
Levante,
Valladolid-Levante.
Pues venen dos enfrontaments gordos.
Sí, per què queda?
Queda València, Real Societat, Sevilla i Betis. Queden com queden, són sí. Emparellaments grossos.
Sí, queden emparellaments importants de primera. A veure què queda, el València, el Betis, el Sevilla i la Real Societat. El que més sort ha tingut l'Atlètic Club, el Collano, nosaltres, el Barça, el Rayo i nosaltres, tira que te vas. Ens ha tocat el Girona, equip de segona divisió. A veure què és.
Sevilla.
A veure
en qui... casa.
En casa. Mala notícia, perquè el Sevilla, millor que jugar a fora, a veure si podia caure, no?
Sí.
És un dels rivals directes, pense jo.
Directíssim.
Real Societat seria ideal.
Ojo, perquè pot haver derbi.
Però ideal, eh?
A un sevillano.
O un Sevilla-Betis també, és un desgast important per a la Lliga, per als dos. Pues allà va.
València.
Sevilla-València.
Toma, gordo.
València,
i l'altre ja que quedarà...
Real Societat-Betis, veurem en quin camp.
Que és important.
Duelo entre campeones...
Pues Sevilla-València és el que ha tocat en sort. Veurem ara
y finalmente,
qui és el que toca en fortuna.
La última eliminatoria de octavos de final. Dos conjuntos de primera.
Real Betis.
Pues Betis, Real Societat... Estan els emparellaments de Copa. Rubio, que si te pareix, recordem i repassem, són estos.
Sí, Alcoyano Athletic Club, Navalcarnero, Granada, Girona, Villarreal, Rayo Vallecano, Barça, Almería, Osasuna, Valladolid, Llevant, Sevilla, València i Betis, Real Societat.
Ens ha tocat el Girona. Ara ho analitzem més tranquil·lament, però la veritat és que se pot dir que no ha anat mal la cosa. No hem tingut un sorteig dolent.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, teléfono 964 52 13 85.
En carnicería Embutidos Flor, la mejor opción. Lomo adobado medio o entero, 5,45 euros el kilo. Oferta al corte panceta fresca,
un cuarto de kilo, 1 euro. Y panceta curada, un cuarto de kilo, por 2 euros. Haz tu pedido en la carnicería Flor más cercana. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo 1 año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Últimos días de Canem Kids. Ven y aprovecha descuentos de hasta el 60%. La moda infantil y juvenil que estás buscando para los más pequeños de la casa la tienes en Canem Kids. Canem, la ropa que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Bueno, pues ens ha tocat el Girona. Han sigut els tercers en eixir en ese sorteig de Copa del Rei. Els tercers en què ha tingut el Villarreal Club de Futbol l'emparellament. Ha eixit l'Alcoyano, primer que res, li ha tocat a l'Atlètic Club, després ha eixit el Navalcarnero, li ha tocat al Granada, i el tercer equip, primer de segona divisió, li ha tocat al Villarreal Club de Futbol. Un Girona que es troba en la 8ª plaça classificatòria de la segona divisió, que suma 30 punts, que ha guanyat 8 partits, n'ha empatat 6 i n'ha perdut 7. Que en esta Copa del Rei, bueno, pues ara analitzarem com han anat les coses per a ells, però Rubio, el Girona, aixina bola pluma, Estuanis el bo, com sempre.
Sí, Estuanis segueixen el bo, segueixen mantenint la gent des de tota la vida, que dic jo, a Bernardo, a Ramallo, però per a mi ja no és l'equip que era, per exemple, fa 2 anys.
En Copa, l'última eliminatòria, van deixar fora Lugo, jugant a casa, era emparellament entre equips de segona divisió A.
Sí, primera ronda el Segoviana 0-2 i després va eliminar el Cádiz 2-0. La setmana passada. Un Cádiz que també ha que dir que pràcticament el partit ni li interessava jugar-lo.
Sí, o sigui que jo diria, a veure, tampoc és, diria que hem tingut sort, prou sort.
Sí,
no?
Mira, ens trobarem en Franquesa segurament. Suposa que jugarà de lateral esquerre.
Bueno, pues ya lo sabeu, la Copa del Rei és este l'emparellament del Villarreal Club de Futbol, les ha tocat Girona, 8ens de final. Quan se juga això?
Pues o el 26 o el 27, perquè si juguem lliga el dissabte, no crec que ens fiquen el dia 28.
El 26 o 27 de gener serà el partit a Girona del Villarreal Club de Futbol en la competició de Copa del Rei. 1:23, fins així el sorteig de Copa. Tornem a les 2, serà en Emery, en el repàs del sorteig de Copa i en alguna cosa més.
Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Nights in white satin,
never reaching the end.
I ens arriba una nota de premsa del CESIF. Esta volta ens parla de lo que passaria en les presons si es genera un brot entre reclusos. Ells demanen blindar les presons de Castelló. En este cas tenim a Moisés, ell és el delegat sindical del CESIF. Buenos días, Moisés.
Buenos días, Susana.
En Picassent hay 52 contagios. ¿Cómo asumiría Castellón un brote de 52 contagios?
Pues muy complicado, porque los centros penitenciarios, bueno, pues tienen unas limitaciones y unas separaciones regimentales. Para que lo entienda un poco el oyente, pues bueno, pues tenemos seleccionados los internos, pues dependiendo de la peligrosidad, de la edad, de la reincidencia. Entonces cada departamento pues está ocupado por un número de presos que cumple una serie de cualidades. Y si tuviéramos que sacarlos y aislarlos y aislar módulos, pues el espacio se reduce mucho. Tenemos que tener en cuenta que el centro penitenciario de Picassent es el segundo complejo más grande de toda Europa. Ellos, pues bueno, tienen algo más de espacio y lo pueden gestionar, pero si es un brote tan importante, pues nos pondría patas arriba.
Ni siquiera podría hacer frente a un brote de 30 personas, ¿eh? Tendrían que trasladar.
Bueno, mira, nosotros ahora, la actualidad es muy cambiante. Nosotros ahora mismo tenemos el módulo 10 del Centro Penitenciario de Albocácer, lo tenemos aislado. Es el módulo, bueno, pues donde trabajan los talleres, de los distintos talleres que tenemos allí. Entonces nos está ocasionando un grave problema, porque tenemos a todo el módulo aislado, no puede salir para nada, y entonces pues eso nos está ocasionando grandes problemas, porque claro, ahí tenemos internos pues que hacen labores de mantenimiento, labores de cocina, trabajan en los talleres, que es donde se ha producido el foco. Entonces pues se cambia y marca todo el ritmo del centro penitenciario, está todo supeditado. Todo un contacto de estos supedita el actuar y el proceder de un ente tan grande como es un centro penitenciario.
Por lo tanto, ustedes solicitan unas medidas. ¿Y qué solicitan?
Bueno, pues como hemos comentado más veces, pues lo que solicitamos es que las prisiones sean centros estancos. Esto quiere decir pues que se limiten los movimientos tanto de todo tipo de personal que va a los centros, pues por ejemplo desde el monitor ocupacional. En este caso ha sido el que ha dado positivo y nos ha hecho aislar el módulo. Todo el tema de ONGs pues son necesarias, pero tenemos que limitarlas. Los proveedores evidentemente pues tienen que ir, pero también bueno pues los más necesarios. Las visitas evidentemente se tienen que limitar y bueno, pues actuar como otros medios que se están utilizando y están dando muy buen resultado, como son las videollamadas. O sea, nosotros entendemos que al centro penitenciario solo tienen que entrar por los trabajadores imprescindibles, porque evidentemente eso está aislado y el virus viene de fuera y lo llevamos nosotros. Entonces, cuanto menor gente entre y salga de los centros, pues incluidos los internos también, evidentemente.
Porque ustedes viven en un grupo, en una burbuja, o sea, son convivientes de la misma burbuja. En este caso sería suspender todas las comunicaciones íntimas, familiares, de convivencia y locutorios.
Nosotros entendemos que sí, porque los locutorios al final la gente viene de la calle, en una comunicación que se da pues cada hora y media, pues a lo mejor vienen a comunicar por cristales, a lo mejor un 15 personas, 20 personas, no sabemos cómo vienen. Nosotros sí le tomamos la temperatura, ponemos hidrogel, le decimos que lleven mascarilla, la portan, y si la mascarilla vemos que está defectuosa, nosotros incluso le proporcionamos una mascarilla. Cuando nosotros incluso, bueno, pues el tema de las mascarillas ya lo he hablado hoy en Radio Villarreal, que tenemos problemas porque nos siguen dando una mascarilla quirúrgica que no protege. Y en este caso, pues bueno, es la gran profesionalidad que está demostrando las plantillas de ambos centros, pues intentando ser cívicos, que es lo que toca ahora en estos tiempos de pandemia.
También piden suspender todos los traslados, salvo por motivos sanitarios de urgencia y judiciales de carácter extraordinario.
Efectivamente, entendemos que bueno, hoy en día ya hay medios. De hecho, pues bueno, pues se están celebrando vistas de los juzgados por videoconferencia. Los medios los tenemos en el centro penitenciario. Hay veces pues, no, pues que no es posible y hay que trasladar controlables a los centros penitenciarios. Tenemos que reducir la movilidad. Allí ahora mismo actividades deportivas que le vienen muy bien a los internos nos están llevando a cabo, pues para que no se mezclen, para que no salgan en el módulo. O sea, el centro penitenciario, para que el oyente se haga una idea, es como un pueblo. Entonces sí, estamos diciendo que cada uno en su casa, que en este caso es el módulo, y limitar todos los movimientos. Las conducciones, evidentemente, pues son un peligro, porque el interno cuando sale no se le hace un PCR, cuando llega se le pone en aislamiento, pero claro, no sabemos, en ese medio camino pues trata con guardias civiles, va en un furgón, llega ya al departamento de ingresos, en el departamento de ingresos se le hacen las entrevistas, entonces los especialistas que tocan. Entonces, claro, hay mucho contacto y hay mucho riesgo.
Suspender, lógicamente, como usted ha dicho, las talleres, la actividad de los talleres productivos, que es precisamente de donde ha venido el contagio, ¿no es así?
Efectivamente, monitor de la calle, bueno, tomaba todas las medidas, pero bueno, ha sido portador, entonces tuvo contacto estrecho con 25 internos, que los tenemos ahora mismo aislados en el módulo. Hemos hecho las pruebas PCR y estamos esperando un poco, pues, a ver qué resultados da. Esperemos que no salga ninguno positivo y que dentro de lo que cabe, bueno, pues pueda reanudar el día a día de lo que es el centro, porque esto pues nos limita mucho a todos los trabajadores.
Y también suspender las salidas programadas y la entrada de personal colaborador ajeno al centro como barrera ante un eventual contagio. ¿Esto es lo que piden ustedes?
Efectivamente, con el tema de la pandemia, evidentemente, nuestro fin, está claro, es la reeducación y la reinserción, pero ahora mismo prima la salud. Entonces, pues las salidas programadas ahora mismo no tienen sentido ninguno. También, pues, todo tipo de confesiones religiosas que van a los centros, pues también estas medidas las tenemos que limitar. Ya hemos contado muchas veces, pues, que los tenemos internos con patologías muy diversas, muy graves, y entonces somos un poco comparables a una residencia de ancianos. Entonces, si nos entra un virus fuerte, tendríamos consecuencias fatales, pues, para nosotros y para los internos, y no queremos llegar a ese punto.
Esto es lo que piden, esperando a que le den una respuesta. Mientras tanto, no tendrán todas estas peticiones, y si tienen 25 personas aisladas, ¿no?
Efectivamente, tenemos 25 personas aisladas. Nosotros hemos pedido desde CESIF este tipo de medidas que se tomen. Algunas se están tomando, otras de momento, pues bueno, pues parece ser que no, pues con el tema de los talleres. Y en estos momentos, pues lo único que podemos decir es que las plantillas, tanto de Castellón 2 como Castellón 1, están haciendo un gran esfuerzo, poniendo todos los medios, siempre llevando mascarillas. En nuestros días que no trabajamos somos muy consecuentes, estamos intentando también nuestra vida, porque somos conscientes de lo que tenemos entre manos y no nos la podemos jugar, y es un esfuerzo que llevamos haciendo desde más de un año, y bueno, pues esperemos que esto pase lo antes posible y la vacuna, bueno, pues vaya haciendo sus efectos y esto pase cuanto antes, pues por el bien nuestro y por el bien de la sociedad en general.
Moisés, delegado sindical, fíjese que sean los propios trabajadores los que pidan estas medidas de seguridad y no sean las direcciones del centro el que las tome.
Y ahora tenemos también al...
Bueno, las direcciones, eso sí, de claro, al final están cómodas en sus despachos, allí hay limpieza y hay higiene, allí los movimientos están muy limitados, tienen sus pantallas, entonces pues no es la realidad. La realidad está en los módulos, y entonces pues claro, las medidas desde los despachos, cuando no se conoce la realidad penitenciaria, pues cuesta más tomarlas, y bueno, pues a la prueba nos estamos remitiendo, vamos a contrarremolque. No se han cerrado los talleres, pues bueno, pues no se ha venido el contacto por el monitor ocupacional, pues que viene de fuera. Eso es así, lo hemos advertido, y la realidad pues es esta. No hay otra forma de contarla, es lo que está pasando en los centros penitenciarios, pero bueno, en los de Castellón y en los de toda España, porque hay prácticamente brotes en todos los sitios.
Lo bueno es que tengamos gente que lo pueda contar, para que al final el ciudadano sepa realmente lo que pasa, porque está, cuando lo tenemos de voz de los trabajadores, los que sí que están dentro del centro, esta es la realidad y no la que se vive en los despachos, como usted muy bien ha dicho. Moisés, delegado sindical del CESIF de Prisiones, muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Susana.
gazing at people, some hand in hand.
Un divendres més està en nosaltres Santi Cortells. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia.
I avui anem a parlar d'un lloc emblemàtic i històric així a Vila-real, la caserna de la Guàrdia Civil a Vila-real, o el que és el mateix, el que tot el món diem, el quartel de la Guàrdia Civil. Santi, per què parlem d'això? Quina relació tens amb la Guàrdia Civil?
Doncs el meu besavi, des de, jo diria, quasi la fundació d'aquest quartell, des de quasi no, des de que es va fer, perquè ja estava abans, era Guàrdia Civil, i va ser Guàrdia Civil en aquest quartell, i els anteriors, que ara parlarem, o sigui, les anteriors localitats de la Guàrdia Civil també. I això, jo sempre he tingut molta curiositat per aquesta història, perquè tinc moltes fotos del meu besavi en el tricorni i coses així, i em semblava xules les fotos, perquè són aquestes fotos antigues, precioses. Hi ha una que només vaig veure una vegada i no l'ha pogut recuperar, que és a cavall, en la capa i tot l'uniforme este, i clar, és el meu besavi. Aleshores, i això és la meua relació.
Una puntualització que vull fer-te, i és que ens expliques el significat de besavi. Per què? Pues perquè hi ha gent que quan tu parles de besavis volen saber exactament, perquè clar, jo sempre he dit, i així sempre hem dit, el meu revesabuelo.
Sí, així a Vila-real popularment es diu revesabuelo, però realment el revesabuelo o revesavi en valencià estàndard formal és el pare del besavi. Besavi en castellà és el bisabuelo, és a dir, el pare de l'avi. I siga, seria també sinònim besavi de tresavi. A partir del revesavi, que és en castellà el tatarabuelo, ja és quatravi, i ja es fica el número, la xifra, davant. Pentavi, sextavi, heptavi, coses així. Per a veure quantes generacions vas enrere. Aleshores era pare de ma abuela, de la meua iaia.
Aclarit este tema, anem a la teua abuela, a la teua iaia paterna, que va néixer justament on?
Doncs va néixer ahir, en la caserna de la Guàrdia Civil de Vila-real, que ara llegint, per a preparar aquest programa, doncs vaig començar a pensar, perquè clar, dins d'aquest edifici sembla ser que era la part de baix on vivien, a la part de darrere tenien els cavalls i coses així, i l'altre dia passant dic, on naixeria la meua iaia i la meua bisabuela, la meua besàvia, on estaria de dins d'ací d'esta caserna, no? Perquè això és història meua familiar, però és història de Vila-real. A d'ella li diuen Lolita la Civilera, va ser l'última filla de tots els germans, que tu has vist la foto, una foto preciosa, en tots els xiquets, els fills, ahir, i molt antiga, aquesta foto. La menudeta, és la meua besàvia, que va néixer justament ahir.
Clar, aquest edifici encara pot veure's, és a dir, aquest edifici és el que ara està, on està ara la policia local, és a dir, l'edifici existeix.
Correcte.
Però fins quin any vam tindre, va estar ocupat aquest edifici per la Guàrdia Civil?
Bé, sembla ser que l'estat tenia un contracte de lloguer d'aquest edifici, perquè la propietat era del nostre il·lustríssim ajuntament. I va ser l'any 2008 quan van tornar l'ús de l'edifici a l'ajuntament, que va ser quan es va començar a fer les reformes. Alguns els han agradat més aquestes reformes que altres. L'edifici és imponent, s'ha de dir, és molt bonic. I bé, actualment doncs almenys és bastant funcional i té una superfície, crec que d'uns 2.000 metres quadrats, està la policia local ahir, i aleshores doncs crec que fins a poc abans, però el que he llegit és que hi ha l'ús per part de la Guàrdia Civil ja havia baixat bastant en els últims anys. Suposo que al 2007 o així se degueren anar.
Fins i tot ja hi havia matrimonis que no vivien dins de la caserna, sinó que vivien normalment dins dels quartels de la Guàrdia Civil viuen les famílies que estan destinades.
Sí.
Així en la nostra caserna ja n'hi havia gent que no vivia dins.
Sí. És curiós això de que visqueren ahir, perquè el meu besavi realment va néixer a Oriola. Ve a una pedania d'Oriola. i tenia un germà ahir, que un senyor que ara el nomenarem, que li volia agrair moltíssim que ens hagi ajudat a documentar això, doncs m'està trobant informació sobre el meu besavi, perquè els guàrdies civils doncs tenen tot un registre, i aleshores es pot saber moltíssim, jo que m'agrada regirar els arxius, doncs m'agrada saber què va fer.
Este senyor ens diu el nom del que està buscant documentació per a dir-nos lo que va ser la caserna de la Guàrdia Civil a Vila-real.
És el coronel Ricardo Pardo. Ell ha estat els últims anys a Castelló, ara ja està jubilat, i es dedica a l'arxivística de la Guàrdia Civil. Ell em va telefonar ahir, havia d'estar en aquest programa, però no, per qüestions de salut no ha pogut ser, i m'ha dit que en les pròximes setmanes, mesos, doncs sí que li agradaria un dia participar i parlar sobre això a Ràdio Vila-real, perquè ell té un blog que podeu consultar en internet, on publica justament sobre aquesta caserna, que és guardiacivilcastellon.blogspot.com.
Pues serà molt ben recibida en esta casa, i ja sap vostè que a nosaltres lo que és la història de la població de Vila-real es interessa i molt, i sobretot lo que volem és que no es perga, que es vagi transmitint-se de generació en generació.
I que la gent quan passe per aquesta caserna, al costat de la bàscula, al costat de la plaça Sant Ferran,
antiga plaça de les Batlloques,
doncs pense que aquest edifici no està ahí perquè sí que té moltíssima història. I com dic sempre, moltíssimes històries, per exemple, les familiars.
I sobretot gent que no era d'ací, però a l'estar destinada ací es va quedar ja.
Va arreglar. El meu besavi està soterrat en el cementeri de Vila-real, ja.
Des de quan tenim la Guàrdia Civil a Vila-real? Teníem.
Sembla ser que poc després de crear-se el cos en si, ja n'hi havia ací a Vila-real un destacament on està actualment el carrer de la Sang. Després d'això passa a ser una caserna al carrer de Polo de Bernabé, que el coronel Ricardo Pardo publica fotografies d'aquesta antiga caserna, que es va fer, o es van situar ahí perquè havia augmentat el nombre de components. Molt pront aquest edifici torna a quedar xicotet, i l'Ajuntament lloga uns locals, diu, a prop del Barranquet, que acaben passant a la propietat de l'Ajuntament després del lloguer. Després, el 21 de maig, s'adopta un acord per a construir ahir
del 1924
el nou edifici de la caserna. L'arquitecte responsable és José Jimeno Almela, de Castelló, i sembla ser que tenia un projecte més xicotet i després es decidís per este, no? El constructor Bartolomé Serra Fortuño, i sembla ser que va tardar uns 2 anys en fer-se. L'estil ja sabeu que és neogòtic, segons el que s'estilava en aquell moment. És curiosíssim la forma de les reixes, les moldures de les finestres, la part superior de les façanes, els merlets que coronen els torreons. En definitiva, el 19 de juliol de l'any 26, de 1926, és quan es van donar per finalitzades les obres. Encara que al gener de 1929 encara es va fer una ampliació posterior.
Quan el vem en aquests falsos torreons sembla una fortificació, com per a poder defensar-se.
Correcte, sí. És que realment impressiona. Estava mirant també una de les coses que em va enviar el coronel ahir. Ell ha investigat la vida del meu besavi i me va enviar, que jo t'ho vaig enviar ahir també, una notícia de l'Heraldo de Castelló del 1931. Estava mirant les dates perquè, clar, deguera ser molt poc després de construïda la caserna, i l'Heraldo de Castelló el 31 de juliol doncs parla que una persona havia furtat una bicicleta i que ell va aconseguir recuperar-la, i això és en les notícies d'aquell any. Em va semblar curiosíssim.
Sí, no? Eren sucesos del dia. Castellón posa denuncias, escándalos, y en Vila-real detenido detención del autor del hurto de una bicicleta. Y es decir, y es la foto de un periódico, y la Guardia Civil de este puesto tuvo noticia de la comandancia de Castellón del hurto de una bicicleta al abastecedor del casino antiguo de la misma capital.
Sí.
O sea, era una notícia redactada aquell temps, i sí que és veritat que està la foto, és molt interessant.
I descriu com era la bicicleta, uh-huh, fins i tot, que...
Sí, a més, parlava també del nom de la persona que ho havia fet, i tenia 17 anys i era natural de Canet del Mar.
Correcte, Canet del Mar a Barcelona. Sí, molt, i que el va trobar baix d'una olivera,
molt
que
bo.
El van buscar i el van... Jo m'imagino el meu besavi a cavall, ahir a la casa dels roïns, de les persones que feien coses indegudes, com furtar, i bé, en realitat és, no sé, em sento orgullós d'ell.
Una paraula que, fins que vaig entendre que aquesta paraula estava bendita, sempre me xocava quan la sentia, i era la paraula de la benemèrita.
La benemèrita. Bé, l'origen de la Guàrdia Civil és del 1844, i este mal nom de la benemèrita és posterior. Va ser quan li van atorgar la Gran Creu de l'Ordre Civil de Beneficència, d'ahir la paraula, a l'octubre de 1929. Però molt abans d'aquest reconeixement, els agents ja s'havien guanyat aquest respecte, i potser el nom ja apareix perquè ells protegien els camins ja des del segle XIX. De fet, una novel·la que us recomano molt, que se diu La Bíblia en Espanya, que traduís Manuel Azaña, el president de la República, parla d'un senyor que baixa per els camins d'Espanya, d'allí del segle XIX, i es troba a la benemèrita. Benemèrita, ja sabeu, bons mèrits, que fa bons mèrits, d'ahir ve la paraula, o que té bon mèrit d'ajudar a la gent. A que feia el meu besavi, que no li roben, que no li facin mal.
La Bíblia, el llibre es diu La Bíblia en Espanya?
La Bíblia en Espanya. És un llibre poc conegut, però parla de un protestant anglès que ve a publicar Bíblies en espanyol, en ple segle XIX. Bueno, és divertidíssim perquè és un llibre de viatges per Espanya. Viatja per tota Espanya, doncs, distribuint Bíblies, i li passa de tot. El detenen, li furten, li ajuda la Guàrdia Civil.
Sí, li diré això perquè com este cap de setmana, com a que no tindrem ningú posto d'oci un eixir, podrem anar aconsellant llibres, i un llibre que podem aconsellar és La Bíblia en Espanya, que per lo que m'estàs dient, Santi, deu de ser ben divertit.
Si voleu fer un llibre de viatges en ple segle XIX, super estrambòtic, i que de gran despertar tant d'interès com per a que Manuel Azaña el traduirà al castellà, perquè l'original està en anglès, us el recomano, us ho passareu molt bé.
Ampliem la Fundació de la Guàrdia Civil?
La Fundació de la Guàrdia Civil, què passa? Doncs Espanya, a principis del segle XIX, doncs té el que s'anomena la Guerra d'Independència, i arran d'esta guerra, doncs, va eixir el caos, i hi havia per els camins, com acabem de comentar, tot tipus de gent roïn, que feien que els camins, doncs, quasi foren intransitables, no? Es van haver diversos intents fallits, i al final el duc d'Ahumada, el 28 de març de 1844, doncs crea la Guerra Civil.
La Guàrdia Civil.
I sota l'empara d'Isabel II com a reina, el mariscal Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segon duc d'Ahumada, forma el cos, diu ell, baix criteris de qualitat i selecció. I tot això, doncs, ho plasma en un decret. De creació.
Busca que tinguin una qualitat determinada i selecciona. Es comença a seleccionar gent, no?
Sí. I això, al principi eren quasi 6.000 agents, 232 oficials i 14 caps. I aleshores, doncs, estava dividida en 14 terços en homenatge als exèrcits dels Àustries, que eren 14. En principi depenia del Ministeri de Governació, i bé, una de les curiositats, el seu uniforme, el tricorni, que has vist la foto del meu besavi, que el duia, que sembla ser que és d'origen francès, això és antiquíssim, és secular. En uniformes d'estos de gala francesos ja apareixia el tricorni. Jo crec que, a veure, encara impressiona, no? Però devia impressionar, jo m'imagino el meu besavi passejant a cavall per Vila-real en el tricorni i la capa, i no sé, m'esgarrifa un poc, la veritat.
Pues sí, perquè quan pensem en un tricorni, després d'haver passat lo tan mal en lo que va ser la Guerra Civil ací a Espanya,
sí,
quasi que no generaven massa simpatia, eh?
Sí, però bé, alguna vegada ho he contat, tant el meu besavi republicà com este besavi, el que sempre m'agrada destacar és que van intentar anar més enllà de les seues idees i ajudar a gent de l'altre bàndol. Jo em quedé amb això, dels dos, si vols. Em quedé amb això perquè tinc històries familiars de les dues parts. Aleshores em quedé amb això, que passant del seu bàndol, doncs, intentaven ajudar els dels altres en humanitat.
Sí, a mi me consta que no només els teus dos besavis, sinó que veien, hi haurà molta gent que, per lo que siga, va estar en un bàndol i en l'altre, i que si tingueren que parlar de la seva vida personal, parlarien de situacions en les que no eren massa fidels a lo que al grup al que pertanyien.
Sí, sí, perquè feliçment no tot és fanatisme, fins i tot en aquella època, i n'hi ha gent que es posava, sí, per davant les persones. Jo amb això intento quedar-me sempre.
Quan antes parlàvem de que, d'alguna manera, quan després del temps de foscor sortissin pels camins lladres i demés, clar, si imaginem un... Podem imaginar-nos un lladre... Que roba pues perquè, bueno, pues per acumular riqueses, i sin embargo podem imaginar-nos un lladre que roba perquè no té més remei i ho necessita per menjar. Un guàrdia civil pilla algú que ha robat, jo que sé, una gallina, al final és ell el que decidís si se l'emporta per davant o no se l'emporta per davant. Ahí estava la diferència.
Sí, sí, suposa que en aquell moment, clar, l'autoritat d'un guàrdia civil, estem parlant dels anys 30, doncs devia tindre bastant pes, no? Estigue a veure el coronel que està ajudant-me a investigar, a veure què traem.
Sí.
Perquè estic encuriosit, la veritat.
Allò de l'honor és la meva divisa?
Sí, l'honor és la meva divisa, és un dels lemes que va cristal·litzar en el sentit d'este cos, el cos de la Guàrdia Civil. I bé, en sacrifici, l'austeritat, la disciplina, en principi eren els valors que...
El 20 de desembre de 1845 es crea la cartilla de la Guàrdia Civil.
Sí.
I aquesta cartilla és el que replegava este còdic?
Sí, un codi deontològic que tots tenim, no? Se suposa que els metges, els periodistes també, doncs tenen un codi moral per als agents, que cristal·litza en ese lema que acabes de dir, justament, l'honor és la meva divisa.
Clar, i ahí és on cadascú en la seva professió, dins d'ici honor, és la meva divisa, és on... veiem l'honor de cadascú està on arriba, no?
Sí, sí, sí.
Per lo que antes parlaves, els metges, els periodistes, els professors,
sí, sí,
també, i els guàrdies civils, en este cas, que decidien de tantes i tantes vides, eh?
Sí, a veure, la seguretat no és una cosa que hagi aparegut avui en dia. Moltes vegades als polítics se'ls demana més policia perquè vigilen, que no sé què, no sé quantes. Clar, a veure, és necessari, podríem provar a viure en anarquia, a veure què passa, però, clar, jo sempre he pensat, i entrar una miqueta més en el tema, que és necessària la policia. El que hem d'intentar és que s'assemble com és possible a l'estil europeu, policia democràtica, etcètera, etcètera. Però bé...
Al final, el que volem i el que apelem és a que aquest honor, que siga la seva divisa, siga... el més ètic possible. Tornem a l'edifici?
Sí, doncs l'edifici té un pati interior, si heu estat alguna vegada, és curiós. En el primer pis sembla ser que és on estaven les vivendes, d'uns 45 metres quadrats per planta, per a les famílies dels membres d'ahir de la Guàrdia Civil. I a la planta baixa també hi havia dormitoris dels guàrdies fadrins, sí. No era el cas del meu besavi, que tenia, sí, no sé si eren 4 o 5, no sé, no me recorde, 4 o 5 fills, sí, crec que 5. I ahí estaven les cotxeres per a rentar. I una cosa que sempre ho oblidem, la meva besàvia, Rosario, ella es dedicava a la neteja de la vestimenta i de treballs domèstics de la Guàrdia Civil ahí. O sea, ya desde juny ya tradició la meva família de dones treballadores. Ella estava ahí en la Guàrdia Civil tot el dia. Ella sempre m'havien dit que era d'armes tomar, que era que vaja, que es tenia ben posats, per dir-ho d'alguna manera. I clar, pues, si vivia ahí en la Guàrdia Civil, jo crec que seria quasi una forma de supervivència.
Així sí, però que... ella ja era independent, tenia el seu propi sou, sí, i a sí. més devia de tindre una parcel·la molt bona, perquè si era ella el que s'ocupava de les, dels uniformes, devia portar els dos molt rectes.
Sí, sí. Esta caserna, l'any 27, la van retolar, la van dedicar al, al general Burguete, i el 24 de novembre de 1929 va ser quan el general Sanjurjo, que vos sonarà, és història de Vila-real, va inaugurar aquestes instal·lacions. El general Sanjurjo en aquell moment era el general de la Guàrdia Civil. Va anar el bisbe de Tortosa en aquell moment, el bisbe Bilbao, se deia, l'alcalde del moment de la ciutat, Vicente Sánchez, i el 24 de desembre de l'any 29 el Ministeri de l'Interior aprova l'acord que havia fet l'Ajuntament per a cedir gratuïtament aquest edifici, que després va tornar a l'Ajuntament una altra vegada. També el manteniment anava a càrrec de l'Ajuntament i bé, i altres coses, altres beneficis.
Seria interessant saber com va tornar a mans de l'Ajuntament.
Sí, a aquest moment no fa tant, Vull dir, a mi hem dit l'any 2008... Doncs més o menys el que he llegit de les notícies és que, clar, com la propietat era d'ells, doncs van signar un acord i com ja el manteniment ja era una qüestió de l'Ajuntament, doncs li van fer esta reforma, que sabem. Bé, els últims anys doncs la Guàrdia Civil es va reorganitzar i el van tancar definitivament i per això el van tornar a Vila-real. Diguem-ne que l'ús era cosa del Ministeri d'Interior, i el torna al patrimoni municipal arran de l'acord que havien dit que s'havia signat el 1929. I això i va tindre una gran transformació que es va traduir en que ara mateix està la policia local. Alguna vegada algun policia local, concretament a Tàfol,
sí, sí,
li he passat les fotos del meu besavi, perquè això és història
d'aquest edifici que s'ha criticat que ha perdut algun dels seus elements exteriors més característics.
Sí, vull dir, com totes les reformes, doncs els especialistes en restauracions i tal, no tots estaven d'acord, va haver alguna...
algun desencontre, però al final el que va passar és que van guanyar els que deien que tenien que llevar aquestes característiques exteriors, que la gent que l'hem vist des d'un principi ara ja no ho reconeixem tant.
Sí.
Santi, se'ns ha acabat el temps, però estem a l'espera de que este bon senyor que està informant vinga i sigueu parlant sobre la caserna de la Guàrdia Civil.
Ell té moltíssimes més dades, Em parlava també de Vicente Gil, que el nostre arxiver, que ja està jubilat. Em parlava de l'any 1849, que és quan la Guàrdia Civil ve a esta vila. Jo dic, és que històries de Vila-real al 1849, jo dic, ens podries contar? Diu, sí, moltíssimes, I ahir ho explica en el seu blog, que va estar en un primer moment en una casa a prop del campanar. Vull dir, tot això i la seva relació amb els carlins, que així tenim l'antiga seu del partit carlista, la relació dels carlistes, dels carlins en la policia, en la Guàrdia Civil, etc. Doncs en una segona part seguirem parlant, perquè així mantenim una miqueta l'interès, però tenim moltes més dades i jo estic segur que el coronel ens les donarà.
Santi Cortells, professor de llengua, moltes gràcies per haver estat un dia més a contar-nos aquesta història. Gràcies. Que ha de seguir viva.
Ha de seguir viva, sí.
Moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres, gràcies.
Hablemos de ruina y espina.
Bé, fins així el nostre programa d'avui de protagonistes Vila-real. Ara sí els deixem amb els nostres companys d'esports, que ben segur ens parlaran d'aquest sorteig de la Copa del Rei i del nostre contrincant, no? Per a la el pròxim partit. Tornem el dilluns a les 12 amb la meva companya Susana i amb mi. Passeu un bon cap de setmana, però ja sabeu, amb molta precaució. Adeu.
Hablemos para no irnos, bebamos para no vernos, y hablando pasan los días que nos quedan para irnos, y al bucle de tu olvido, tu alrededor de mis instintos, maldita dulzura la tuya. Maldita dulzura la tuya, maldita.